A la Vinoteca tens la millor cervesa del món?
I tant, la Cap d'Ona.
Tens el millor rom del món?
I tant, el Siete Villas.
Tens el millor whisky del món?
I tant, el Tomatín. I també la millor aigua del món, la Benassal.
La Vinoteca, a la plaça Mercat d'Olot.
Ho tens clar?
I tant que sí!
Ho tenim, com sempre, claríssim, que a la Vinoteca trobarem el millor del millor. I ho repetim i ho expliquem moltes vegades des d'aquí. És un lloc on entres i quedes, doncs, quedes badant, podríem dir, durant, no sé, minuts i minuts i minuts, i de vegades et diuen, ei, va, que hem de marxar. I vas mirant una cosa i l'altra. Miquel Fluvià, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, ja hem entrat a l'estiu, ja ens trobem a l'estiu. I avui és l'últim dia de programa d'aquesta temporada. Ara haurem d'esperar després de l'estiu per continuar parlant de tot el que teniu a la Vinoteca. Però bé, avui, com a comiat de la temporada, podríem dir, i com a benvinguda de l'estiu, parlarem d'una cosa que has fet fa poquíssim.
Sí, sí, pràcticament acabem d'arribar, acabo d'aparcar pràcticament el cotxe, el dia d'ahir, i és que he estat a Cantàbria. He estat a Cantàbria i, bàsicament, sempre que volto, doncs és per anar a trobar producte, per veure producte, i a través del producte conèixer el món, no? Uh-huh. I he descobert, doncs, uns vins sensacionals. No?
A Cantàbria havies estat tu alguna vegada ja, o no?
A Cantàbria hi havia estat uh-huh. unes quantes vegades, que des d'aquí recomano a tothom, i ara que venen dies de vacances, dies de... en principi han de comptar de bon temps, uh-huh. doncs de que és una molt bona destinació, doncs, per anar... I, bueno, i conèixer, doncs, també això, i també el territori, els llocs a través del vi, i tot el que ho envolta al seu voltant, no? Jo, per exemple, a part del vi, recomanaria, doncs, per exemple, aquesta última estada, doncs, que he fet a Cantàbria, doncs, descobrir Gaudí, no?
Dius, descobrir Gaudí.
Descobrir Gaudí, no? Dius, carai, com pot ser possible això? Doncs a Cantàbria tenim un dels exponents més importants, doncs, de l'arquitectura de Gaudí, doncs el poble de Morillas. El poble de Morillas, hi ha el que en diuen el Capricho de Gaudí, que és una residència, doncs, particular, una residència que Gaudí li van encarregar, doncs, un burgès, doncs, càntabre, doncs, que havia fet les Amèriques, havia tornat, doncs, amb molta plata sota el braç, i, doncs, es va voler fer una, bueno, una mansió, doncs, allà al seu poble, el poble de Comillas, que era un Máximo Díaz de... Espera, com anava? Máximo Díaz de Quijano, això. De Quijano, aquests noms ja... que porten solera, no? Un burgès, doncs, que estava emparentat, doncs, amb la burgesia catalana, amb la família Vicens, que havia fet la casa Vicens, i botes que, a través d'aquesta connexió, doncs, va conèixer, doncs, Gaudí, i li van carregar, doncs, la mansió aquesta. Realment és digna de visitar. Gaudí la va fer de molt jove, són de les primeres obres que va fer, i pots veure, doncs, bueno, doncs el banc de proves a través del qual moltes de les construccions posteriors que va fent, doncs, es va començar allà, en aquell punt, a Comillas, no? Però, bàsicament, doncs, tot això, el territori, tot això és una gastronomia, un paisatge especial, i al final, algú del territori, si fa vi, acaba expressant tot això a l'ampolla, a la copa de vi, no? Tu fas una copa de vi feta a Cantàbria, i tota aquesta manera de viure, aquest paisatge, doncs, aquesta vida, doncs, hi pots arribar a trobar, no? Vaig anar a visitar, ja explicaré per què i com, vaig anar a visitar una bodega molt petiteta que es diu la Bodegas Miradorio. Miradorio és un celler molt i molt petitet, com tots els cellers que hi ha doncs, a Cantàbria. Cantàbria, d'entrada, ja no ens donarà doncs, la idea de que hi hagi d'haver res molt important. Fins i tot, molta gent li sorprendrà que fins i tot hi hagi bodegues de vi, perquè no és una cosa... Diu, Cantàbria no deu haver sidra, no? Pensarà la gent. Doncs, bueno, sí, evidentment, la sidra és, una, és un producte autòcton de la zona i que, evidentment, doncs, hi ha molts elaboradors de sidra.
Però, clar, tu quan penses Cantàbria, et diuen productes de Cantàbria... No, no ho diries mai, jo per exemple no ho diria mai, diria jo que sé, anchoves o diria els sobaos i diria totes aquestes coses que tenen ells, no? Formatges i tot això. Vi a la vida.
La vida, no, no. Primer has dit els tres que tothom pensaria d'entrada, no? Anchoves, sobaos i formatges. I aquí, i bé, vols podria ficar-hi la sidra, també, no?
També, però ja la posaria més cap a Astúries, no?
Sí, però bé, és la zona d'influència, encara també se n'hi fa molta. Però bé, evidentment que la cosa és aquesta, vull dir, el vi no és una cosa habitual, però no és habitual, o no era habitual fins ara... en el segle, a finals del segle XX, no? El que sí ha passat que, és a dir, a l'antiguitat, igual que aquí la Garrotxa, vull dir, la vinya era una plantació que existia, hi havia vinya, s'elaboraven vins, però molt per allò per consum propi, la pròpia casa, que tenies una vinya petita, doncs elaboraves el teu propi vi per consum personal, no? Això es havien arrencat les vinyes per altres tipus de plantacions, o es havien abandonat i es havien deixat... és a dir, estem parlant de zones de grans migracions, de que la gent, per la gana i per la misèria, doncs havia de marxar, havien marxat fins i tot a fer les Amèriques, i els terrenys, bueno, els terrenys agrícoles s'abandonaven i, en fi, allò es perdia, no? Cap aquí, cap a l'actualitat, això s'ha anat recuperant i en totes les zones que hi havia zona de vinya plantada que s'ha recuperat o que s'ha tornat a plantar, majoritàriament s'ha tornat a plantar, s'està recuperant en aquests moments doncs, la vinya doncs, a Cantàbria. I els últims anys, fins i tot, no tenen denominació d'origen, però sí tenen una IGP, un índex de geogràfic protegit, no? En què marca doncs, la seva zona, la zona de Cantàbria, doncs, una zona, doncs, una manera determinada de fer el vins amb una idiosincràsia particular. No? I aquesta IGP doncs, l'engloba en aquests moments 16 cellers. 16 cellers molt i molt petits, en què una cosa que els uneix molt és que, i torno a repetir una cosa que he repetit 50 vegades, és que són petits. I generalment la gent que fa que són petits i fan una cosa i al final evidentment que és per guanyar-se la vida, però al final quan ets tan petit és per guanyar-te la vida, però per fer-ho ben fet i t'ho estimes, acabes fent un bon producte, no? I pots arribar a trobar doncs productes realment extraordinaris, no? Un d'aquests cellers doncs, és el que vaig visitar, que era Miradorio. Miradorio és un accident geogràfic, és un cap de terreny que surt al mar a la zona doncs, d'aquí Cantàbria. I aquesta gent eren pagesos i varen començar doncs, a fer vi l'any 2008. L'any 2008... eren una...
És a dir, que no fan gaire. Que fan
no fa gaire, no, és una... com tots els cellers que hi ha a Cantàbria, tots són molt joves, perquè heu que he dit, eh? Vull dir, fins fa 100 anys hi havia vinya, però era a nivell particular, però això es va perdre i ara s'està recuperant doncs, totes aquestes plantacions i s'estan fent petits cellers i s'estan recuperant, però tots en els últims 20-25 anys com a molt. No? Doncs aquesta gent tenien terres, eren pagesos, però es dedicaven bàsicament a la jardineria. És a dir, es dedicaven doncs, a fer jardins i a obra pública doncs, en tema de jardineria, però no tenien res a veure doncs, en el món del vi. Fins que va arribar la crisi del 2008, i en la crisi del 2008, doncs... tots, si l'hem oblidat perquè és més còmode les misèries oblidar-les, però el 2008 va haver una crisi realment molt greu, la crisi de Lehman Brothers, i la misèria va ser estesa general a nivell global a tot el món, i si d'algú pots prescindir, precisament són dels jardins, no? Uh-huh. I aquesta gent es van trobar doncs, amb un problema doncs, de que no sabien quina feina fer, i les casualitats de la vida, això explicat per la... és un matrimoni que ho està portant, m'ho explicaven doncs, abans d'ahir, doncs, de que es van trobar doncs, a Guetària, que a Guetària estem parlant de que està a una hora de cotxe doncs, d'aquí Cantàbria, això és a la zona de... abans que parlava de Comilla, això és la zona de Comilla, és un poble molt, molt i molt petit que es diu Riglova, doncs estaven a Guetària, que van, bueno, doncs allò, un cap de setmana doncs, a anar a veure doncs, una mica la gent com fa surf a les platges de Zarauz, i d'això, i el paisatge és idèntic al de Cantàbria. Si tu te'n vas a la costa d'Euskadi, doncs el paisatge és molt i molt i molt igual que el que trobaràs a Cantàbria, que són aquestes muntanyetes baixes que arriben fins al mar de color verd, i el mar, doncs, un penya-segat i ja tens el mar, no? Però aquestes muntanyetes, moltes vegades, doncs, hi ha en aquestes pendents inclinades, doncs, una vinya, no? I estaven, doncs, visitant aquesta zona amb una vinya, i dona la casualitat que estaven amb una vinya que és una de les meves grans enamorades i una de les vinyes que fan un dels millors xacolis que es fan a Euskadi, al País Basc, que és la vinya de Basalore. Uh-huh. Estaven a Basalore i beguent una copa de xacolí, se'n van donar compte de dius, carai, diu, el paisatge és igual que el de casa nostra, aquesta muntanyeta sembla la muntanyeta de casa, estem beguent aquest vi que és sensacional, que resulta que és un xacolí a Mondavarri Zuri, la varietat de raïm, però carai, el clima és exactament el mateix, és a dir, si aquí es pot fer l'Ondavarri Zuri, també es pot fer allà a casa, que tenim el mateix clima, la mateixa proximitat al mar, la mateixa orientació de la muntanya cap a la costa, és a dir, en aquest cas, orientació nord, que això és una orientació que normalment amb la majoria de vinyes és rara.
Perquè però, totes estan cap a un altre costat, o què?
Sí, normalment l'orientació normal és orientació sud.
Cap al sud.
No? Mm. L'orientació nord és una orientació en la qual tens poc sol. Tens poc sol.
Clar.
Però per fer el que ells busquen, i per fer un xacolí realment està molt bé, perquè si tu busques un vi molt salí, que un vi que allò que sigui territori, no? Mm-hmm. Quina és la gran edició, en creació, gran territori que hi hauria tant a Euskadi com a el Cantàbric, el mar, la salinitat, el mar Cantàbric, doncs la vinya orientada al mar. Doncs ells, la vinya, tant aquí a aquesta àrea com aquí en aquest cas que estem parlant, la tenen orientada nord, buscant fins i tot això, buscant la salinitat que realment el mar penetri doncs, a dins del raïm i ens doni aquesta característica de salinitat que li aporta doncs, una característica totalment diferent de qualsevol altre vi. No? I bé, evidentment aquí el 2008 doncs, es van posar doncs, a plantar doncs, les seves terres Ondarrabi Zuri i va començar el projecte. Evidentment un projecte de vi no es fa del dia a la nit, vull dir, la vinya ha de arrelar, s'ha de plantar, però amb 4 o 5 anys doncs van començar a treure les primeres ampolles, i van haver de continuar fent algun jardí pel camí, no? Però un dels avantatges que tenien era que tenien les terres, tenien la maquinària, uh-huh, i tenien fins i tot la gent per poder-ho fer, no? Llavors ells van prendre una decisió molt, molt intel·ligent, que van dir, si hem de fer vi, i hem de fer vi en una zona que no, o nostre, precisament, no som famosos per fer això, és a dir, no farem anxoves, no, si no farem vi, doncs hem de fer el molt ben fet, perquè si no ningú ens farà cas, no? I l'hem de fer molt ben fet i hem de fer una cosa diferent del que fan els altres.
Clar.
És a dir, hem de fer... Perquè, si no, ningú ens ho vindrà a buscar. Clar, dir, perquè,
ja està inventat.
Ja està tot inventat, sí, exacte. Clar. Vull dir, si no hem de fer per fer una còpia, la gent ja es quedarà a l'original, no? I moltes van dir, bueno, doncs, a part de l'Ondavarri Zuri, que evidentment doncs, se'ns ha de arrelar molt bé aquí, plantarem altres varietats. I van plantar, a més, el Barinho, Per lògica, doncs, també estem parlant de... Per zona, la característica de varietat hi arrelava la mar de bé, com és normal. Godello, que és una altra varietat que hi arrela a la perfecció, totes aquestes són de proximitat, és a dir, tant Godello com Albariño. Estem parlant més de la zona de Galícia, però bé, al fi i al cap, és a dir, com a tipus de territori és exactament el mateix, i de clima, i llavors també van plantar una varietat que aguanta molt bé les humitats i els climes freds, que és el Riesling. Uh-huh. I amb aquestes quatre varietats, doncs, al final van acabar creant doncs, un vi blanc, que en fan una producció molt i molt petita, en fan 8.000 ampolles. Aquestes 8.000 ampolles estan totes vengudes, és a dir, han aconseguit que pràcticament en el seu territori doncs, tothom se li acabi consumint aquest vi, perquè és un vi que, com deia, que marca territori, i si tu vols veure Cantàbria amb una copa, t'has de veure una copa d'aquest vi, que en diuen Mar de Fondo. Mar de Fondo,
Mar de Fondo és com es diu el
vi. És com es diu l'ampolla. Mm. El vi es diu Mar de Fondo, és un vi que està fet de les, un copatge de les quatre varietats de raïms, d'on de Barrizuri, Riesling, Godello i Albariño, criat sobre les seves lies durant 6 mesos, això li dona una gran estructura, és un vi amb molt de cos, és un vi molt i molt i molt gastronòmic, que va molt bé per menjar, però bàsicament quan tu el proves i el tastes, et transporta realment a la vinya, transporta realment a la zona de Cantàbria, uh-huh. o amb extensió a la costa del Cantàbria, Euskadi, Astúries, no?
Així, la part nord,
la part nord, és a dir, la costa del Cantàbric, no? I és un vi amb una gran salinitat, però una gran salinitat molt ben estructurada, és a dir, que no és allò, dius, crai, que és un vi salat, no. No, no, és un vi que té aquell punt de salabró que és molt agraït, i el fa maridar a la perfecció. Jo és el vi que he trobat, des dels que he provat tota la vida, en què marida més a la perfecció amb el marisc. Però el marisc entenguent uns percebes, unes nècores, unes escopinyes,
sí.
que és aquell marisc que és una miqueta més salat. Doncs aquest marisc, tu prens una tapeta doncs d'escopinyes, amb una copa de Mar de Fondo, i realment dius, ostres, diu, quan el que estava fent les escopinyes estava fent el vi, perquè són parents.
Clar, perquè el gust ve per allà mateix, no?
Sí, sí, és a dir, és a dir, marida realment a la perfecció, és a dir, i llavors és això, quan dic que veus territori, és això, és aquí, no? Vull dir, si tu vols anar a prendre... Evidentment que pots anar a prendre unes bones anchoves, uh-huh. o uns bons sobaos o uns bons formatges al Cantàbric, però és que si vols prendre un bon marisc, a Galícia tenen l'anomenada, però un bon marisc te'l pots anar a prendre a Galícia, el pots trobar al Cantàbric, el pots trobar a Astúries, el pots trobar a Euskadi, no? Perquè al cap és la costa a través del qual doncs, tot aquest producte existeix i realment el pots trobar fresc i acabat de collir. És territori en estat pur. El Mar de Fondo. I, a part d'aquest, llavors hi tenen un vi... És a dir, he parlat de l'estrella, del barco insígnia, no? Doncs realment de l'excepcional. Per exemple, que aquest vi, he dit que el tenen tot vengut, tota la seva zona, tots els hotels o restaurants d'un cert nivell de Cantàbria el tenen a la carta, uh-huh. totes les estrelles Michelin de Cantàbria, poquetes, però el tenen, vull dir que és un vi que qui entén una mica i vol oferir producte de qualitat, i avui dia quan vas a buscar producte de la zona, doncs jo vols oferir que realment tingui de qualitat, el que tots aquests bons restaurants doncs el posen a la carta, i evidentment doncs, això li dona una sortida, doncs 8.000 ampolles aviat està acabat. Clar. I a Madrid, saps que a vegades es diu allò que a Madrid es troba el millor marisc d'Espanya?
Ho diuen.
Mm-hmm. Doncs a Madrid també pots trobar el Mar de Fondo. Vull dir, és que, al final, és a dir, algú ha entès que si vols maridar un bon marisc, doncs fiqui també un Mar de Fondo, i a Madrid pots trobar el Mar de Fondo, i l'altre lloc de l'estat espanyol en què el pots trobar és a la Vinoteca d'Olot. Per què?
Molt bé, tu. Escolta't, molt bé. Anem de capital a capital.
Exacte, de capital a capital. Es diu Cantàbria, Madrid, Olot.
Exacte.
Doncs, al final és això, però al final jo convido tothom a fer unes bones escopinyes i una copa de Mar de Fondo, i realment doncs el gaudiràs. I botes tenen un altre, fan un altre vi, que d'aquest ja en fan una miqueta més d'ampolles, en què el copatge ja no el fan de les quatre varietats, sinó només el fan de Ondarroa Zuri, que és el típic, la varietat típica doncs del Txakoli, i de Albariño. I el que van a buscar és un vi fresc, no? L'Ondarroa Zuri és una varietat molt fresca, i l'Albariño, com coneixeu, doncs també ho és, no? I això crea un vi d'aquells que ben fresquet el fiques en una taula i és impossible veure només una sola copa. És un vi d'aquells amb una acidesa supercontrolada, en què fas una copa i la boca, el cos, ja t'està demanant la següent copa, no? Perquè un vi superfàcil, 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 de molt bon beure i també, bueno, d'una gran qualitat, no? I aquest es diu el Tossió. Tossió, Mar de Fondo, dos grans vins del Cantàbric que
has descobert,
que he descobert ara, que són una raresa, són una raresa doncs en el món del vi. Vull dir que són de coses difícils, realment difícils de trobar, però que realment doncs són difícils de provar i de trobar, però es mereixen trobar-les i provar-les. Vull dir que la seva qualitat doncs no deixa indiferent a ningú.
Miquel, el Mar de Fondo ens sortirà car o no? Perquè, és clar, si es fan tan poques ampolles, sempre hem dit que la qualitat es paga, i sí, en aquest cas són poques ampolles.
La gran sort que tenim és que tornem a dir, a vegades semblem discos ratllats, no? Perquè sempre és el mateix argument, i es va demostrant que és un argument sòlid i un argument que és veritat, que és, la gran sort és que és un celler petit. I els cellers petits, l'estructura és petita, i les despeses també són petites, i 8.000 ampolles donen per el que donen, però aquesta ampolla surt per 18 euros.
Vull dir que...
I el jove, el que és més així, més per aperitiu, la de dues varietats, el més fresc, el Albariño, surt per 12 euros. Vull dir, són preus realment de la mitjana del mercat, vins, és a dir, per la qualitat que tenen, aquests mateixos vins posats amb un gran celler, això s'aniria a uns preus totalment diferents, no tindrien absolutament res a veure. Una de les coses que també vaig provar, em varen deixar provar allà al celler, va ser que aquest, el Mar de Fondo, de cara a l'any vinent, en faran una versió passat en fusta. És a dir, han agafat doncs 500 litres d'aquest vi, de l'anyada del 2022, i l'han posat en una bota de roure francès nova, i aquests 500 litres en sortiran unes 600 ampolles en fusta, que tindrà, bueno, tindrà una miqueta més de personalitat, tindrà també unes notes més de fusta, més d'espècies, de clau, i això encara no se sap doncs a quin preu sortirà, però serà un vi allò, una altra varietat que la tindrem l'any que ve al mercat, que jo ja m'he reservat unes ampolles, i dic, doncs ja que d'això, doncs guardeu-me unes ampolles, l'hem de tenir. Realment tastat a bota està molt i molt bé, s'ha d'acabar de rodonir, i ha de passar a botes també per l'ampolla, i l'acabarà de rodonir l'ampolla, però bueno, és un vi que realment promet molt, i que pot acabar de... És a dir, serà un vi d'aquells que serà un primera bandera doncs d'una bodega, serà un vi que el podràs posar davant de qualsevol gran vi que corre avui dia per vi blanc, evidentment, que corre pel món, i que donarà un resultat molt i molt bo.
Doncs escolta'm, a tenir en compte aquest Mar de Fondo d'aquest celler de Miradoiro, Un celler que ha descobert en Miquel fa pocs dies, bé, fa pocs dies bastant.
Pràcticament he acabat d'aparcar el cotxe.
Per això mateix, i que ja podem trobar també a la vinoteca, i que a mi el que m'ha fet més gràcia, el que m'ha cridat l'atenció és que això ha sortit arrel d'una crisi. Arrel d'una crisi, doncs ells varen replantejar-se la seva vida i mira per on, varen aprofitar aquests terrenys que tenien per fer aquest vi, que no havien fet mai.
Sí. Ella, una anècdota que diu la propietària de la bodega, que es diu Esther, perquè correcte, doncs ella sempre explica que aquella copa de xacolí que va fer Catària és la copa de xacolí més cara de la història que ha hagut mai que ningú hagi pres, no?
Esclar, a partir d'aquell moment partir va haver de fer la inversió, no?
A partir de la copa va haver d'invertir tot, perquè esclar, això aviat està a dir, doncs, fai doncs, un celler, bueno, fes-ho, però aquí hi ha tota una inversió darrere doncs, de replantar la vinya, bueno, en fi, tot el procés, una copa cara.
Molt bé, doncs a partir d'ara, quan ens diguin quins productes de Cantàbria podem tastar, podem dir, com dèiem, els sobaus, les anxoves, els formatges, i ara també els vins, en aquest cas, els de Miradoiro. Que van molt bé per començar la temporada d'estiu, perquè ara, com que ja ens trobem en temps de vacances i d'estiu, moltes són les mariscades que es fan.
Exacte.
I les celebracions que hi ha i tot això, sempre acompanyades d'aquest bon marisc. I és un vi que, com tu dius molt bé, va molt bé per marinar, doncs, per maridar aquest plat, no? Aquest plat o aquest menjar. Miquel, no sé si te'n vas a algun lloc més ara. Ara no podrem parlar fins d'aquí uns mesos.
Bé, fins d'aquí uns mesos, sí.
Unes setmanes.
Sí, segurament a l'estiu una cosa o altra irà caiguent. Mm-hmm. A més, jo improviso molt, no? Improviso molt a base de... A vegades veus, com aquest cas concret, no? De que veus una bodega, dius, pot ser interessant el que tenen, el que fan, vés-los a visitar, i els vas a visitar i a vegades surt bé i a vegades no, vull dir, moltes vegades ja comences a tenir, de cap dels anys, comences a tenir un sisè sentit,
ja.
I ja la vas encertant d'això. Podria ser, doncs, que aquest estiu alguna cosa surti, tot i que és l'època de l'any que m'agrada menys de voltar, perquè hi ha massa gent a tot arreu, ah. Les carreteres també estan massa plenes, a mi m'agrada molt, soc dels que m'agrada conduir, m'agrada molt fer quilòmetres a la carretera i anar al meu aire i... I, però, esclar, m'agrada anar al meu aire i per anar al teu aire necessites pocs cotxes a davant i a darrere teu, no? Vull dir que... Bé, I això no va triar.
Sí,
les carreteres sigui. Van com van.
No, ja. Sí, com sigui. Si has anat a algun lloc aquest estiu, ja ens ho explicaràs
sí,
en aquesta nova temporada.
El setembre en parlarem.
Ah, exacte. Escolta'm, que vagi molt bé l'estiu, que en disfrutis molt i que sobretot gaudeixis molt dels vins.
I això mateix desitjo a tothom. I aneu on aneu, mireu sempre si hi ha una bodega, que és una cosa més a visitar quan estàs en els llocs.
Miquel Fluvià, moltes gràcies. Bon estiu.
Bon estiu. Adéu-siau.
A la Vinoteca tens Empordà?
Sí.
Tens Bordeaux?
Sí.
Priorat?
Sí.
A la Vinoteca?
A la plaça Mercat. La Vinoteca. Ho tens clar?
Sí.